Bé, molt bona tarda o nit ja a tothom. Bé, en primer lloc, agrair-vos la invitació d'estar aquí. Quan m'ho van proposar, la veritat és que, a diferència de Lluís Foix, no vaig voler fugir, perquè em va semblar que era un context que, bueno, m'agrada anar a llocs que puc aprendre coses, i que era un context que segur que era estimulant, diguéssim, intel·lectualment, etcètera, etcètera. Vejam, els volia dir tres punts, també. El primer, seré molt telegràfic, perquè en 20 minuts. El primer seria no parlar de Catalunya només, sinó que jo crec que el que a Catalunya està passant avui tampoc és un fenomen, en fi, estrictament singular o estrictament únic en el món, sinó que crec que, formulant-ho d'una manera abstracta, diguéssim que és un problema que arrosseguen bona part de les democràcies modernes, o sigui, de les democràcies liberals. La democràcia liberal sempre és una cosa que s'està fent, mai s'arriba a l'estació final, no? I hi ha un problema que és que cap democràcia liberal, si les mirem totes, soluciona bé un tema de fons, que és que quan aquestes democràcies hi ha algunes minories nacionals que són minories permanents, o sigui que no es poden convertir en majoria dintre del propi sistema, doncs no estan ben reconegudes, no estan ben acomodades, diguéssim, políticament i constitucionalment, diguéssim. Hi ha països que ho gestionen millor que altres. Canadà ho gestiona millor que Espanya, diguéssim, per dir-ho ràpid, no? Però totes tenen, diguem-ne, el repte en el segle XXI de com la relació entre majories i minories permanents s'ha d'acomodar dintre de les regles constitucionals. Hi ha models a la política comparada, però no hi ha un model únic o, podríem dir, bo, perfecte, a imitar. És una cosa que va una mica a nivell d'assajos i errors. I hi ha errors perquè també hi ha molts prejudicis previs per les dues bandes, o sigui, tant de les majories nacionals com de les minories nacionals. I això em porta, com a segona consideració, que a vegades, en aquests contextes, i jo crec que el cas espanyol és potser el més clar de tota la política comparada, a vegades el diàleg és una paraula que es fa servir com a projecció, i en diàleg en principi és una paraula positiva, no? Que la gent parli. No? En lloc de fer altres coses, que parli. Ara bé, en lloc de que el parlant la gent s'entén, doncs home, això només passa a vegades. Només passa a vegades. A vegades parlant la gent, el que passa és al revés. O sigui, el que passa és que parlant s'enconen les diferències i fa més difícil arribar precisament a fer pactes de caràcter pragmàtic. En fi, podríem parlar més d'aquest tema, però el deixem aquí perquè no, per la qüestió del temps. I amb de les eleccions deixeu-me dir només coses telegràfiques. Primer, s'ha constatat que estem en un país plural, això sembla obvi, però és plural dintre de la dreta i dintre de l'esquerra, i és plural dintre de l'independentisme i dintre de l'anomenat unionisme, diguéssim. Segon, el sistema de partits clàssic s'ha dinamitat. Tenim un sistema de partits nou que jo crec que encara està formant-se. Encara no el tenim estabilitzat. Però, en canvi, el que sí que està molt estabilitzat és el vot. El vot, per blocs, està molt estabilitzat. És a dir, els canvis que hi ha hagut són dintre de cada bloc, però hi ha hagut poques, diguéssim, transferències entre els dos blocs. Els dos blocs, si dividim els partits entre independentistes i unionistes, com si diguéssim, diguem-ne que els percentatges, si ho mireu, i fins i tot el nombre de diputats per bloc, són molt similars que les passades eleccions. Tenim un cinturó que és molt menys roig que el que hi havia, és un cinturó, podríem dir, de caràcter unionista. S'ha produït també un cert gir cap a l'esquerra, també a l'interior de l'independentisme. Un punt que no s'ha destacat, crec, prou, i és que quants diputats hi han avui, no a favor de la independència, que són 72, sinó a favor de que el tema de la independència es pogués solucionar amb un referèndum. Aquí n'hi ha més, no? N'hi ha 83 davant de 52. Comentari polític. Jo crec que si preguntem quants independentistes hi ha a Catalunya, que és una pregunta, crec, clau, la resposta intel·lectual més honesta és que no ho sabem. Que no ho sabem. Tampoc sabem quants no independentistes hi ha. Perquè, clar, per saber-ho, doncs ho hauríem de preguntar directament, diguéssim, amb un referèndum. Tot l'altre, tot això de les eleccions plebiscitàries i tal, ha sigut una manera, diguéssim, de poder fer una cosa perquè no ens en podien deixar una altra. És a dir, ha sigut una mica com un recurs electoral sucedani. De totes maneres, crec que això que se'n diu el procés, que és una paraula que a mi no m'agrada molt, però bueno, se li diu el procés, hi ha alguns errors que s'han fet, etc. Però crec que hi ha un bon encert també, que a vegades els catalans només tendeixen a destacar els errors, no? Hi ha un encert, i és que el centre de gravetat del procés està a Catalunya. És a dir, el que passi o no passi, el centre de gravetat està aquí. No està en un possible pacte. No és com el Pla Ibarretxe, que es va acabar anant a Madrid i quan el Congrés va dir que no, es va acabar el procediment que tenien endegat les forces polítiques basques. No, això crec que s'ha de mantenir. És a dir, no lo del posar, seria un error, crec, dit en termes negatius, fer-ho al revés, posar el centre de gravetat amb una lògica que no és estrictament catalana, per exemple, posar altre cop les esperances en una reforma constitucional, per exemple. Reforma constitucional que té unes regles que des de Catalunya ni es controlen ni es dirigeixen. Això crec que seria bé tornar als errors del passat una mica, els errors o les, podríem dir, les mancances o les limitacions del passat. Bé, escenaris de futur. Bé, el primer que passarà és la formació de govern aquí, espero, jo amb això sóc relativament optimista, jo crec que seria dramàticament un gran fracàs que hi haguessin eleccions altra vegada, diguéssim, jo crec que això és una línia supervermella que cap dels que estan pactant vol creuar, hi ha indicis de que això anirà així, aquest error jo crec que es farà amb mans i mànigues perquè no passi. Hi ha eleccions al Parlament Central, ja veurem el resultat, com deia en Lluís Foix. Jo crec que seria un error de les forces independentistes de Catalunya no anar a les eleccions. Hi ha qui diu que ni s'ha d'anar a les eleccions perquè això és Espanya, que ja nosaltres no som aquí i tal. Bé, jo crec que això seria un error, o sigui, jo crec que s'hi ha d'estar i s'ha de ser un actor. I crec que la formació de Junts per Sí hauria de presentar-se de Junts per Sí, o sigui, no tornar a la lògica de Convergència per una banda, Esquerra per una altra, no, perquè fins i tot de cara a l'electorat català s'ha de donar simbologia de que ara es comença una nova etapa, que ara ja no és l'antiga política, que ara ja és, hi ha canvis, jo crec que... A partir del 2016, què? Després de les eleccions espanyoles, què? Home, doncs aquí ho podem analitzar des de la lògica espanyola i des de la lògica catalana, com a mínim. Des de la lògica espanyola, home, doncs intentarà controlar el procés català també, entre totes moltes coses, a base d'això de la reforma constitucional, o sigui, intentarà desplaçar el centre de gravetat. Es continuarà el discurs de la inconstitucionalitat, es continuarà el discurs de la por i més que del discurs de la inconstitucionalitat es continuaran fent tots els actes possibles de recursos davant del Tribunal Constitucional, de totes les normes decidides a Catalunya. Es continuarà una política d'ofec econòmic per part del poder central, mani qui mani, jo crec que poden canviar els estils, però no massa els fons, i continuarà una voluntat d'ofensiva mediàtica i d'ofensiva internacional, en contra del procés. Jo crec que des de la lògica catalana hi ha Hi ha dues possibilitats, i només n'hi ha dues. Jo crec que, com he dit abans, seria un error tornar a la cosa de la lògica de l'Estatut, del pacte... Això ha fracassat. Això ha fracassat. I hem d'aprendre d'això. L'últim fracàs és la reforma de l'Estatut, que no va aconseguir cap dels quatre grans objectius que tenia aquesta reforma. Cap. Jo crec que el gran avantatge de la reforma de l'Estatut és que es va fer. Perquè si no s'hagués fet, encara que hagi fracassat, si no s'hagués fet encara estaríem debatint que si reformem l'Estatut, a lo millor un nou pacte, se'n recorden vostès dels finals dels anys 90 que es parlava encara de les lectures de la Constitució, de com es pot llegir, escolti, això ja està llegit, i això ho ha llegit el Tribunal Constitucional. Totes les ambigüitats que hi havia en el text constitucional del 78 s'han trencat. S'han trencat a favor del poder central. Totes les ambigüitats, la famosa Constitució del consens, que molts vam recolzar perquè, en fi, era una ruptura clara amb la dictadura anterior, estava plena d'ambigüitats. Ambigüitats vol dir que hi havia articles que ningú sabia ben bé què volien dir. És a dir, que es podien interpretar i desenvolupar en direccions diferents. Era un programa de possible descentralització amb diferents models. Ara sí que ho sabem. I no s'ha interpretat precisament des de Catalunya. Jo, francament, els dic ben clar, jo no era independentista, jo m'hi he tornat. M'hi he tornat sobretot a partir d'aquest fracàs de l'Estatut. Perquè crec que honestament, potser segurament en aquest context, hi haurà persones que no estaran d'acord amb el que diré ara, però jo, francament, no li veig cap recorregut, i potser m'agradaria que em convencessin, però no li veig cap recorregut a les anomenades terceres vies, perquè, entre altres coses, no sé què volen dir, en termes institucionals, pràctics, de repartiment de competències, etc., ni li veig tampoc recorregut als models federals. Com deia Lluís Foix, m'he passat 20 anys estudiant els models federals, les federacions del món, la política comparada, la pràctica, no li veig recorregut, perquè, clar, els models federals hi ha 23 federacions al planeta en aquests moments, no n'hi ha dues que siguin iguals, i segons quins models federals agaféssim, el resultat encara seria pitjor que amb l'estat de les autonomies. O sigui que federacions no és equivalent de més acomodació política d'una minoria nacional com Catalunya, ni tampoc més reconeixement d'aquesta diferència nacional. Hi ha federalismes que serien nefastos. I tot el que he llegit de les forces polítiques espanyoles sobre aquest tema és, per dir-ho suau, molt preocupant des de la perspectiva catalana. Molt preocupant. Per tant, no li veig jo recorregut amb aquestes coses. Per tant, des de la perspectiva catalana, o bé es fa una estratègia per aconseguir en el seu moment tornar a fer un referèndum que liquidi d'una manera, en un sentit o en un altre, aquest tema de fons, o bé tot precipita a fer plantejaments més complicats, més difícils, però també més unilaterals. Jo no li veig més que aquests dos escenaris. El més convenient seria el del referèndum, però el veig també el més improbable. Això tal com estan les coses ara. Acabo amb la qüestió de la CUP i tot això. Ja, jo estic menys alarmat que el Lluís Foix, ja en parlàvem abans del sopar. Aquests dos partits, o en fi, dues forces polítiques, a les dues han presentat dos fulls de ruta, cada un seu. No? Jo m'he estat mirant els dos fulls de ruta i amb quins punts comuns i divergents presentaven, com si diguéssim. Jo crec que, dit molt ràpid, hi ha alguns punts que poden ser coincidents perquè s'avali un pacte. Actualment s'està negociant amb tres taules negociadores diferents, una sobre un possible procés constituent, com s'hauria de fer això, que és un tema que, de veritat, no em preocupa molt. Acabo de fer un grup de treball i hem fet un informe sobre aquest tema cap al govern, de com es podria organitzar això, mirant què diu les teories de la democràcia avui i, sobretot, quines han sigut les pràctiques de reforma constitucional que hi ha en les democràcies d'avui, que seria un procés constituent modern, diguem-ho així, amb elements de participació política, amb etapes ben marcades, el paper de la societat civil, el paper de les institucions, el paper de la ponència constitucional, etc. Això no em preocupa gaire. Dos, la taula negociadora de les mesures de xoc social, que és cert que, en fi, es podrien fer un llistat molt llarg de problemes, no? Que el senyor Miró també en feia referència, no? De pobresa, d'atur, d'exclusió social, etc. Desigualtats que han anat creixent amb la crisi econòmica i en nivells de pobresa realment espectaculars, pràcticament de tercer món, en alguns contextes o municipis. I aquí es planteja un pla de xoc que jo crec que la CUP posa, diguéssim, molt èmfasi, i que al final de la negociació jo crec que la CUP pot presentar que aquest gir a l'esquerra del govern, liderat per qui sigui, és una mica un mèrit seu. Per tant, jo no li veig unes excessives, diguem-ne, problemes de fons amb aquesta negociació. Potser m'equivoco, Potser m'equivoco. No li faria massa cas del que han dit avui, sincerament. No faria massa cas, això és una mica una retòrica dirigida al propi electorat, dirigit en clau interna. El radicalisme, fixeu-vos, si ho analitzeu, l'he estat escoltant, no? És molt abstracte. No han concretat res perquè no havien de concretar res, perquè era com, diguéssim, el porxo per començar les negociacions. D'aquestes paraules abstractes es poden derivar pràctiques bastant diferents entre si, bastant diferents entre si. No li veig. El punt més crucial és el de la presidència de la Generalitat. Per això és crucial avui. D'aquí dos mesos no ens en recordarem d'això. Recordarem que va ser complicat fer-ho. I ja veurem quina solució institucional acaben fent. Perquè no és que tinguin... O sigui, el que volen és que Artur Mas no sigui president de la Generalitat, però no volen que Artur Mas no estigui en el govern. És diferent, eh? O sigui, no és que vagin a matxacar-lo, com si diguéssim. O sigui, aquest ni aigua, no? Aquest fora. No. Fins i tot algunes solucions que han dit, que jo crec que les han dit perquè no saben molt, no estan molt situats, no? Però perquè encara estan en una lògica molt d'oposició. Però aquestes solucions que han dit, que si una presidència rotatòria, una presidència coral, i, bueno, això simplement és que no es pot fer. Això va en contra de l'Estatut. Hauríem de canviar l'Estatut i la llei del president perquè això es pogués fer. Això és que no estan molt informats, em sembla. Però quan s'informin, que jo crec que ja ho estan fent, i molt acceleradament amb els últims 15 dies des de les eleccions, que estan estudiant i estan demanant assessorament, perquè alguns, els més, crec, llestos, són conscients de tot allò que no saben, diguem-ho així, i han d'entrar més en una lògica més de govern i no sol una lògica d'oposició. Jo crec que es farà al final algun tipus de solució i que no li veig... És tant la pressió de que això no pot acabar amb un fracàs que tothom ha de sortir, com a vegades es diu amb el teoria de jocs, com un win-win. O sigui, que cap de les dues formacions es presenti davant dels seus propis electorats com que han cedit d'una manera vergonyosa, com si diguéssim. Es poden trobar... Ja, com a punts divergents hi ha el ritme de desconnexió d'això de la independència, que la CUP ho vol fer ja, i els altres diuen doncs, 18 mesos, que jo sempre ho he posat entre parèntesis, això, perquè això és com, en fi, parlar d'un tema que tu no controles, perquè el temps, tu no pots declarar la independència si tu no la pots aguantar, aquesta independència, i no la pots desenvolupar, si no fas el ridícul. I a més, hipoteques el moviment per moltes dècades si t'equivoques en el moment crucial. Tu has de tenir tota una sèrie de coses fet. Altres punts divergents és que la CUP carrega molt les tintes amb el tema dels països catalans. no? Que ells parlen de la nació catalana. Bé, això crec que és secundari, sincerament. Això es pot dir, bueno, doncs ara toca Catalunya i punto. O sigui, no hi veig això com una gran... Hi ha el tema de la desobediència, que no sé molt bé tampoc què volen dir amb això de la desobediència, però que això es podria concretar amb temes molt concrets, com que si la llei verd, que si fer la política contra la pobresa energètica, digui el que digui el govern central, digui el que digui el Tribunal Constitucional, jo crec que això es pot fer. Això es pot fer, però bé, no molt més que aquí, no molt més enllà d'això, unes mesures, dos o tres, diguéssim, molt específiques. I després hi ha el punt de divergència sobre la Unió Europea, no? Que la CUP és anti-europea, anti-euro, això d'Europa és el mercat de capitalistes i tal, que no... Però vaja, tot això, o sigui, els temes de desacord, jo crec que són, no són molt centrals. No hi ha res que impedeixi, en termes lògics, de lògica política, que s'arribi a un acord. O sigui, jo amb això crec que sóc optimista en el sentit dels optimistes que volem que hi hagi un acord, no que no n'hi hagi. En definitiva, i amb això acabo, jo crec que no hi haurà durant el 2016, no s'imposaran a la pràctica les lògiques de terceres vies. Una altra cosa és que es faci veure que s'entra una lògica de tercera via, que es digui que si el diàleg, que si el pacte, que si la negociació, que si... Però la pràctica empírica, tal com estem al moment actual, jo crec que el màxim que podrien pactar els partits al poder central, el màxim, amb l'escenari més optimista que un pot imaginar per Catalunya, està molt lluny del mínim que seria acceptable en aquests moments per les forces catalanistes. Aquí hi ha un buit, hi ha un gap, que és el que a mi em fa en aquests moments no tenir, diguéssim, esperances racionals, diguéssim, de que aquest tema que s'hagués pogut solucionar fa dècades avui tingui recorregut. Jo, francament, és que no el veig. Veig que hi haurà molta retòrica. L'acord, el diàleg, el PSOE parlarà de federalisme. Els asseguro que el paper que té el PSOE sobre federalisme és, que és el que en diuen el document de Granada, que és un document de juliol del 2013, és un document molt, molt precari. I és el del PSOE. Això encara ho tindria que pactar, doncs, no sé, amb els Ciutadans o amb el PP, o amb els Ciutadans i amb el PP, que a més rivalitzen entre ells. Per tant, jo això, en termes pràctics, sincerament, no li veig cap mena de possibilitats. Hi ha la possibilitat, ja veurem què passa, de tercers actors, que això no n'hem parlat avui, segons com es desenvolupin les coses, el paper d'Europa. El paper d'Europa, de moment, és un. En política no està escrit que això hagi de valer per sempre. Al final la política és una cosa fàctica, no és una cosa de drets, sobretot la política internacional, és una cosa de fets, de si tu tens suficient poder per imposar tal cosa, i clar, aleshores tothom es recol·loca amb això, o sigui que ja veurem, no? O sigui, Europa també deia que no reconeixeria mai, una setmana abans que es produís, no reconeixeria mai la independència d'Eslovènia, posem per cas. Una setmana abans de que es produís la independència d'Eslovènia i immediatament la van reconèixer. És a dir, que les coses, els discursos polítics s'han de posar sempre una mica de grans principis, grans coses, sempre entre parèntesis, especialment si estem en un context internacional, on no hi ha normativitat forta, és un terreny de normativitat dèbil i que els poders fàctics actuals, diguéssim, factis, acaben imposant-se. Per tant, acabo com hem començat. Jo crec que al final ens enfrontem a una qüestió de democràcia en un context plurinacional. I això vol dir parlar de drets, d'institucions, de processos de decisió i de relacions internacionals. No valen, crec, els plantejaments que fins ara es feien en la política catalana. Jo crec que hem passat, com es diu ara, dues o tres pantalles. O sigui, hem d'aprendre a que les coses no són com havien sigut. I això fa que tots anem una mica d'assaig i error, no? És a dir, una mica d'encert i error, i que no hi hagin mapes massa definits en aquests moments. Tampoc en la política comparada, perquè això que està fent Catalunya, de fet, no ho ha fet ningú. Jo a vegades pregunto, Iam, quants estats... Això sí que acabo, eh? Quants estats independents hi ha hagut al món que s'hagin independitzat d'un altre estat dins del món de les democràcies liberals? O sigui, dels nous estats que hi ha al món, avui la tendència és que cada cop hi hagi més estats. En 100 anys s'ha multiplicat per 4 el nombre d'estats de la política comparada, només en un segle. Quants d'aquests nous estats són nous estats per haver-se secessionat d'una democràcia, no? Quan s'enfonsa l'imperi soviètic i surten de 3 estats en surten 24. No. No n'hi ha hagut. Només el cas de Noruega, de Suècia, que estem parlant del 1904, 1905, però estrictament democràtic, és que hagués sigut de... Sí, però Eslovàquia... primer que eren socialistes, diguéssim, o sigui que no era una democràcia liberal, i a més no es pot parlar de secessió, no? Perquè és un país, un estat que l'estat mare, diguéssim, desapareix. O sigui, no és una secessió en el sentit que els altres es mantenen una mica més petits, diguem-ho així. Hauria sigut el cas d'Escòcia, això sí. Però Escòcia, el referèndum, ja sabeu que 55-45 va sortir que no. Per tant, anem bastant amb un terreny de que, com si fem un viatge i tenim brújula, però no tenim un mapa molt establert. Per tant, hem de ser prudents, jo crec, amb les valoracions, les perspectives i sobretot amb l'aplicació dels valors o dels objectius que des d'un sentit democràtic, doncs, en fi, podem defensar. Res més, gràcies.